Bon dia. Començam l'informatiu pendents del devastador incendi forestal a Los Gallardos, Almeria, un dels pitjors de la història d'Andalusia. S'han confirmat 12 víctimes mortals, la majoria són estrangeres, i han mort els seus vehicles quan intentaven fugir. L'angoixa és total perquè encara hi ha 23 persones sense localitzar. El vent i les característiques del terreny estan complicant un operatiu on fan feina sense descans més de 460 efectius d'extinció amb el suport de l'UME. De moment, el foc continua avançant sense control i ja ha devorat més de 3.150 hectàrees. Sembla que l'incendi podria haver-se originat per la caiguda d'un cable de la línia elèctrica. Aquí, a les Balears, avui s'ha guardat un minut de silenci a cort. Hem de recordar que pràcticament tot el territori està avui en nivell 4 per foc, que és el nivell màxim de perill a causa de les elevades temperatures. Tot d'una en parlam. Abans, però, destacam altres notícies d'aquest divendres, 10 de juliol. Ho feim amb Marga Cifra, al control tècnic titulars. Titulars amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Setmana d'elevada pressió migratòria a les Illes Balears. Des de dilluns han arribat uns 400 migrants en una vintena d'embarcacions.
Les darreres ho han fet aquesta matinada, una al sud de Cabrera, una a Formentera i la darrera a Santanyí. Els migrants provenen del nord d'Àfrica, la majoria són d'origen magrebí i alguns també d'origen subsaharià.
El govern accelera la construcció d'habitatge públic a les illes i declara d'interès autonòmic 4 noves promocions de l'IBADI.
Són 175 pisos protegits al Parc Vit de Palma, Pollença, Petra i Maó, que es tramitaran per la via express. A més, el Consell de Govern també ha donat llum verda definitiva a la construcció de 8 pisos públics més a l'antic mercat pagès d'Eivissa.
A Mallorca, el Consell i l'autoritat portuària reforcen la col·laboració per la prevenció i extensió d'incendis, també salvament i protecció civil. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Les dues institucions han firmat un conveni per a potenciar la coordinació. D'aquesta manera, continuen amb un model de feina conjunta per la seguretat de les instal·lacions portuàries i millora de la capacitat de resposta davant qualsevol emergència.
A Eivissa, reaccions a favor, també en contra, a l'ampliació de l'aeroport de l'illa que ahir va presentar AENA. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. L'Aliança per l'Aigua diu que Eivissa no té recursos hídrics suficients per assumir aquesta ampliació. Denuncien que la depuradora de l'aeròdrom està al límit de la seva capacitat i que l'aqüífer de Sant Jordi, del que es nodreix l'aeròdrom, està salinitzat. La Federació Hotelera s'hi valora positivament una ampliació que entenen els hotelers no suposarà més passatgers.
I a Menorca, la platja de Sant Andreu, Ciutadella, romandrà tancada al bany durant tot el cap de setmana per vessaments fecals. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Una avaria a l'estació de bombeig ahir que vespre per un tap de tovalloletes ha obligat a hissar la bandera vermella i prohibir l'accés a l'aigua. Han detectat la incidència, la policia local va desallotjar la platja per motius de seguretat i com a mesura preventiva. També s'ha desinfectat tota la zona. Avui matí s'han pres les analítiques i s'espera tenir els resultats dilluns. Fins aleshores quedarà prohibit el bany.
A les 2:45 minuts serà temps per a la informació esportiva. Avui la notícia és que el Mallorca ha anunciat el tercer fitxatge. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia. Ja és oficial. Abubakar Soumaoro, nou jugador del Mallorca. El defensa de 21 anys arriba cedit després que l'Hamburg, club que té els drets del jugador i el club mallorquí, hagin arribat a un acord pel qual el futbolista jugarà en qualitat de cedit la temporada 26-27. Per altra banda, Espanya cercarà avui classificar-se per les semifinals del Mundial. Serà contra Bèlgica quan siguin les 9 del vespre i en cas d'aconseguir-ho s'enfrontarà a França, que ahir va superar per 2-0 el Marroc. I en bàsquet, l'Azul Marino ja coneix el seu full de ruta en el debut a la màxima categoria. L'equip mallorquí s'enfrontarà en la primera jornada al València, serà a Somos el 3 d'octubre i el primer partit a domicili serà a la pista de l'Espar Girona.
Pendents de les elevades temperatures, en aquesta hora bona part de Mallorca està en avís taronja i la resta de la comunitat en groc, per tant és moment de saber si aquesta intensa calor també romandrà durant el cap de setmana. Margalida Ribas, bon dia.
Bon dia. Les portes del cap de setmana continuen l'estabilitat i també la calor com a protagonistes. Avui cap vespre s'espera que continuï dominant el sol, això sí, amb alguns intervals de núvols mitjans i alts que podrien afectar el sector de Mallorca i de Menorca. Però res important. Pel que fa a les temperatures màximes, es continuaran moguent entre els 36 i els 39 graus en termes generals, amb la possibilitat de tornar a arribar als registres al voltant dels 40 graus, sobretot a punts del Reguer i també del Pla de l'Illa de Mallorca. Continuen actius els avisos taronges a Mallorca per temperatures elevades que, com comentàvem, podrien tornar a arribar en aquests 40 graus i també els avisos grocs, tant a Menorca com a les Pitiuses, per màximes entre els 38 i els 36 graus, respectivament. El vent continuarà bufant fluix de component sud i girarà una miqueta cap a est, amb una situació marítima també molt tranquil·la, marcada pel marejol. En vista demà, encetam el cap de setmana i ho fem amb una lleugera baixada de la temperatura màxima, sobretot al sector nord de l'arxipèlag, a causa de l'entrada de vent de gregal. Tot i això, es mantindran els avisos grocs al sud per temperatures que quedarien entre els 36 i els 38 graus. També destacam la possibilitat de formació de boires matinals, en conjunt amb una situació marítima que continuarà marcada pel marejol, amb un vent que bufarà fluix, com comentàvem, de gregal, i alguns redolls de maror que anirien apareixent cap al ponent de Mallorca i també cap al sud-est d'aquesta mateixa illa i també en el cas de Menorca. En conjunt, continuem parlant de calor i ho farem durant un bon grapat de jornades.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
2:06, Almeria continua la consternació per l'incendi de Los Gallardos, que ha deixat 12 víctimes mortals i 23 persones sense localitzar, segons dades provisionals de la Junta d'Andalusia. Més de 400 efectius i un centenar de vehicles continuen treballant per combatre les flames d'un incendi que és dels més letals dels darrers 40 anys. Clàudia Mallia, bon dia.
Bon dia. Preocupen especialment les pròximes hores perquè el vent podria canviar i dificultar unes tasques d'extinció ja de per si complexes per les característiques de la zona amb molts barrancs i disseminats. El president de la Junta, Juanma Moreno, apunta que el foc hauria estat provocat per la caiguda d'un cablejat elèctric.
Comienza en una cuneta a la una carretera. Consecuencia, en principio, un cable roto entre dos puntos de electricidad. Y donde que se origina un incendio a un lado, un incendio a otro, el principal aliado que tiene el fuego precisamente para propagarse es el viento. Y Almería es una de las provincias con más viento.
La prioritat a aquesta hora, diuen, és localitzar les persones desaparegudes. El portaveu de la Guàrdia Civil d'Almeria, Raúl Aguilera, explica que s'han organitzat batudes a la zona.
Como prioridad número uno es localizar a estas personas y se va a iniciar una batida por las zonas extinguidas para localización de estas personas que aún no están localizadas.
El govern andalús qualifica de tragèdia aquest incendi que ja ha cremat a més de 3.000 hectàrees. Demana responsabilitat i molta precaució perquè algunes de les víctimes mortals, diu, es varen veure sorpreses pel foc quan intentaven fugir en cotxe.
La majoria de víctimes són d'origen estranger, de nacionalitat britànica i belga, i una de nacionalitat espanyola. D'altra banda, hi ha 8 ferits, 4 han estat greu per cremades, que han estat traslladats a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Almenys 600 persones han estat desallotjades, algunes es troben a poliesportius de la zona habilitats per acollir-los.
Ayer ya bastante asustada porque yo volví ayer tarde y desde Turrera veía a lo lejos pues bastante humo.
Que desalojar el hotel, el apartamento, porque está fuego a pocos casos de la carretera y que saliéramos lo antes posible, que iban a cortar la carretera y todo.
L'incendi també ha afectat poblats veïns com Bédar. El batlà Ángel Collado diu que és el pitjor incendi viscut en els darrers anys.
Son unas 24 horas casi ya muy, muy difíciles. Ya viví en el año 2012 otro incendio, pero no tuvo nada que ver, fue duro, muy duro también, pero no tuvo nada que ver con lo que ha sido este.
Les mostres de suport no s'han fet esperar. Des del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha traslladat el seu condol als familiars de les víctimes.
Pedimos absoluta prudencia, pero indudablemente, pues, por supuesto, trasladar la condolencia en nombre del gobierno de España y la solidaridad con las víctimas de los fallecidos.
tant el govern com la Junta demanen molta prudència mentre continuen les tasques d'extinció.
Dues i deu aquí a les Balears, pràcticament tot l'arxipèlag està avui en nivell 4 per foc, que és el nivell màxim de perill per incendi forestal a causa de les elevades temperatures que poden arribar als 40 graus a Sa Pobla. De fet, bona part de Mallorca està a hores d'ara en avís taronja i la resta de la comunitat en groc.
El govern fa una crida a extremar la precaució davant l'onada de calor prevista els pròxims dies i l'alt risc d'incendis forestals que es troba en al nivell màxim. L'executiu recorda la importància d'evitar l'exposició al sol en les hores centrals del dia, hidratar-se sovint i seguir les recomanacions dels canals oficials. En cas d'emergència, cal telefonar a l'112. És el portaveu Antoni Costa.
Recordem que està totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
Els experts, de fet, adverteixen que les illes se'n reuneixen enguany totes les condicions per poder patir un gran incendi.
Les pluges de la passada tardor han deixat molta herba seca ara, que es converteix en combustible molt potent davant qualsevol espurna. Això, afegit a les altes temperatures que patim i la baixa humitat, fa que les masses forestals de la comunitat estiguin en risc. Només la manca de vent dona una treva i evita que, quan es produeixen petits incendis, aquests es propaguin ràpidament. Ho ha explicat a l'informatiu Matí Carolina Rodríguez, tècnica del Servei de Gestió Forestal.
Tenim les condicions per, esperem que no passi, però per un gran incendi, perquè tenim els boscos ara mateix amb molta vegetació. Hem fet molta prevenció i tenim moltes zones que poden parar o poden ajudar a parar certes àrees dels incendis, però les condicions del Mediterrani és que l'estiu la vegetació crema.
Precisament, l'incendi declarat aquest dijous a la tarda a Cala de Bou, a Eivissa, va generar moments de gran preocupació entre els veïns. Les flames es van originar en una zona de rostolls molt a prop de diversos habitatges en una jornada de risc màxim d'incendi. La ràpida intervenció dels equips d'emergència va evitar mals majors. Ens ho conta Esther de Miguel.
Les flames es van propagar amb rapidesa a causa de les altes temperatures i van obligar a desplegar un ampli dispositiu amb bombers, efectius de l'Ibenat, mitjans aeris i cossos de seguretat. Els treballadors del restaurant Can Pujol van ser els primers a albirar les flames.
Vaig anar a mirar, però ja era una planta grossa que s'estava ja incendiant bastant, entonces vaig venir aquí avisant el jefe i va agafar l'extintor i va intentar apagar-lo, però que va, ja, de mentre ja estava cridant els bombers perquè ja s'estava fent gros.
El fum va arribar fins a les cases més pròximes i alguns veïns van ser desallotjats de manera preventiva.
Bajé corriendo como estaba vestida, corrí hasta el coche y ya estaban las llamas viniendo para el coche. Me pude meter en el coche y pitando, pero es que ya hacía una calor, unas llamas. Bueno, las casas estaban desesperadas, las casas de al lado, con cubos. Los de aquí estaban también nerviosísimos, lo de los hoteles, claro, evacuando todo.
Finalment, l'incendi va afectar una superfície de 1.100 metres quadrats, principalment canyís i rostolls, però també va causar danys en un vehicle i en un magatzem. Encara es desconeixen les causes que el varen originar.
I en plena onada de calor i en temperatures que registren rècords, la meitat de les habitacions del geriàtric de Sant Lluís a Menorca no disposen d'aire condicionat. Tampoc funcionen els aparells dels passadissos. Axel Camarasa.
Una situació que s'allarga des de fa més d'un any, segons els treballadors. Són els aires de tota la primera planta, la més antiga. L'Ajuntament, que no ha volgut fer declaracions, va comprar ahir 19 ventiladors per mirar de pal·liar les altes temperatures i també treballa per resoldre l'avaria. Encarna Mínguez és infermera del geriàtric i adverteix del risc que implica aquesta situació.
Son personas de riesgo, de mucho riesgo de deshidratación y de golpe de calor, además de que cuesta mucho hacer que beban agua. Y se han tomado medidas. El ayuntamiento, por su parte, ha mandado ventiladores, que también nos da un poco de miedo, puedan tropezar con ellos, porque son de estos de suelo, con patas. También, por parte de la empresa, pues vamos a darles gelatinas, dos gelatinas al día, para que estén más hidratados.
Unides Podem també ha denunciat la manca d'aire condicionat. Adverteix que suposa un gran risc per a les persones majors usuàries del servei. Sentim Vanessa García, és la portaveu de Podem a Sant Lluís.
12 de las 21 habitaciones no tienen aire acondicionado operativo y además hay otros 5 aparatos averiados en los pasillos. Es inaceptable que personas mayores, muchas de ellas con problemas de salud y dependencia, tengan que soportar estas condiciones durante un episodio de calor extremo. Estamos hablando de una situación que puede tener consecuencias muy graves para su bienestar y para su salud.
A aquesta situació se suma un llarg historial de deficiències i problemes denunciats tant per familiars com per treballadors, que han fet ja diverses mobilitzacions. I manquen treballadors per atendre els usuaris, i això fa temps que genera moments de tensió.
Dues i quart, més de 80 persones migrants han arribat a les darreres hores a les costes balears. Les darreres embarcacions han arribat aquesta matinada, una al sud de Cabrera, dues a Formentera i una a Santanyí, a Mallorca. Aquesta ha estat una de les setmanes més intenses pel que fa a flux migratori. Des de dilluns han arribat més de 400 persones a les illes en una vintena d'embarcacions.
La majoria han estat interceptades al sud de Formentera i la resta a Cabrera i al sud de Mallorca. Els migrants provenen del nord d'Àfrica, la majoria són d'origen magrebí i alguns també d'origen subsaharià. Segons dades del Ministeri d'Interior, enguany han arribat a les illes més de 3.000 persones en situació irregular a bord de 161 pasteres.
Del total de migrants arribats aquesta setmana, més de 280 ho han fet a Formentera, on 30 dels quals eren menors. L'illa ja té tutelats amb més de 200 menors no acompanyats. Elena Trinidad, bon dia, com està la situació de Formentera?
La situació a Formentera és límit. Enguany han arribat a les Balears 3.000 persones migrants, la meitat, 1.500, han recalat a l'illa de Formentera o les seves aigües. D'aquests 1.500, 130 eren menors i han quedat a càrrec del Consell de Formentera, que ja té tutelats més de 200 menors. Escoltem el president del Consell de l'illa, Òscar Portàs.
És que no sabem ja en qui ens podem dirigir per veure si podem fer canviar alguna cosa. Estem parlant d'un municipi amb poc més de 12.000 habitants que ja té les dades, les xifres pitjors de tot l'estat espanyol. Hi ha moments en què aquests lots dormen en matalassos, evidentment, i en seguida que podem alliberar espais, podem treure menors que ja tenen els papers cap a Mallorca, pues, s'habilita una miqueta més d'espais més dignes aquí a Formentera.
Aquesta setmana han arribat 15 embarcacions irregulars a Formentera amb 268 persones migrants, 30 dels quals seran menors no acompanyats. En tot el 2025 varen arribar 113 menors.
I a Mallorca, el president del Consell també ha carregat avui contra el govern central per la gestió de la migració.
Llorenç Galmés ha tornat a reclamar l'activació de Frontex per controlar les fronteres i manté que l'IMAS ja no disposa dels recursos necessaris per atendre més menors migrants no acompanyats.
Els nostres centres estan sobreocupats, no tenint ni recursos tècnics, ni recursos econòmics, ni recursos personals per poder atendre en dignitat a tots aquests menors. I durant aquests dos darrers anys hem vingut exigint en el delegat de govern que ens ajudi amb totes aquestes responsabilitats.
Són les 2:18.
Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. PréstamoBalear.com. PréstamoBalear.com.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Ho hem destacat en els titulars. El govern ha declarat inversions d'interès autonòmic a 4 noves promocions de l'IBAVI que sumaran 175 habitatges públics El pàrvit de Palma, Pollença, Petra i Maó. Aquesta figura permet agilitzar la tramitació d'aquests projectes mitjançant un procediment exprés.
A més, el Consell de Govern ha autoritzat la construcció d'una promoció de 8 habitatges més a Eivissa en un projecte que ja havia estat declarat d'interès autonòmic. Amb aquestes actuacions ja són 41 les promocions impulsades per l'IBAVI amb aquesta qualificació, que preveuen prop de 950 habitatges públics repartits arreu de les illes. El portaveu Antoni Costa ha assegurat que la mesura forma part del pla de xoc per incrementar l'oferta d'habitatge públic i assequible.
És una de les mesures del pla de xoc per facilitar més habitatge assequible als ciutadans residents a les Illes Balears. Aquests projectes formen part de les promocions amb més de 1.200 habitatges públics que tramita l'IBAVI.
I Aliança per l'Aigua denuncia que Eivissa no té recursos hídrics suficients per assumir l'ampliació de l'aeroport. Denuncien que el projecte és una imposició sense consens. Per la seva part, els hotelers ho valoren de manera positiva, però a la vegada diuen que vigilaran que Aena compleixi amb el document que s'ha presentat. Ens ho conta Elena Gregori.
Aliança per l'Aigua tem que la millora de l'eficiència dels serveis aeroportuaris provoqui l'arribada de més passatgers. Rafa Tures, portaveu de l'Aliança per l'Aigua.
Hi ha molt d'interès en créixer en serveis portuaris. No veiem el mateix interès dels polítics en el tema de sostenibilitat. Ningú diu de tancar el cicle de l'aigua. L'aeroport no està connectat a la xarxa de subministrament d'aigua. Ell està xuclant de l'aqüífer del Pla de Sant Jordi.
Denuncien que l'aqüífer de Sant Jordi està salinitzat i que la depuradora de l'aeròdrom està al límit de la seva capacitat amb unes infraestructures obsoletes.
Ja no arribam en les infraestructures que tenim. Com voleu que puguem mantindre un creixement urbanístic, un creixement en el tema aeroportuari? Se mos imposa i, bueno, som el de sempre, la vaca lletera que hi ha que sucar.
L'Aliança per l'Aigua recalca que Eivissa té un límit.
Espanya té 100 milions de visitants. Nosaltres hi ha un document que posa que arribarem a 10 en 576 quilòmetres quadrats d'illa.
La Federació Hotelera valora positivament el projecte, entenent, segons les explicacions d'Aena, que no suposarà un augment de passatgers. Santiago García és gerent de la Federació Hotelera d'Eivissa i Formentera.
Les inversions que es plantegen no van cap a un creixement, segons ens han informat, del nombre de passatgers, i és positiu. Vull dir, al final, la sensació per tots serà millor.
Els hotelers, però, asseguren que estaran vigilants en la redacció i la posada en marxa d'aquest projecte d'ampliació.
Les Balears han reforçat la inversió en sanitat i educació per sobre de la mitjana estatal durant els darrers 5 anys. I ho ha fet amb un creixement superior al de la majoria de comunitats. Són algunes de les conclusions del darrer informe de l'Associació Estatal de Directores i Gerents en Serveis Socials que analitza la inversió pressupostària del darrer quinquenni.
Segons les darreres dades dels pressupostos autonòmics, entre el 2020 i el 25, la despesa en sanitat a les illes ha augmentat un 17%, gairebé el doble de la mitjana estatal, que se situa en el 8,8%. En termes de despesa per habitant, l'arxipèlag destina prop de 1.960 euros anuals per persona a aquest àmbit, una xifra que també és superior als 1.740 de mitjana del conjunt de l'Estat. L'evolució és encara més destacada en educació, ja que les Balears registren el segon augment més important d'Espanya, amb un increment del 41%, només superada per València. La mitjana estatal és del 25,5%. La inversió per habitant arriba als 1.140 euros anuals, lleugerament per sobre de la mitjana espanyola. Tot i això, Álvaro Revilla, coordinador de l'estudi, posa de manifest que, malgrat es gasta més, la proporció del total pressupostari és inferior del que es dedicava abans de la crisi econòmica.
Sanidad en el año 2012 se dedicaba el 40% del presupuesto, el 38% en el año 2010 y este año estamos en el 33% del presupuesto. Quiere decir que hay una línea hacia la baja. También en educación. En educación en el año 2010-2011 rondaba el 23-25% y ahora están muy consolidados en torno al 19%. Se dedica más dinero a políticas sociales, pero proporcionalmente pesan menos en el total del presupuesto.
I el debat del manual de bones pràctiques en l'eutanàsia ha quedat eclipsat per l'Estatut Marc en la reunió del Consell Interterritorial de Salut que ha mantingut el Ministeri de Sanitat amb les comunitats. La polèmica reforma de la norma, que rebutgen els sindicats mèdics, no ha figurat en l'ordre del dia d'avui, però les Balears i la resta de comunitats varen presentar ahir un decàleg comú en contra de l'avantprojecte de llei de l'Estatut Marc. Carme Moreno, bon dia.
Bon dia. Exigeixen reformar l'Estatut Marc, però reclamen que es faci des del diàleg i el consens institucional en les comunitats autònomes i els professionals per garantir la seva viabilitat i sostenibilitat. La consellera de Salut, Manuela García, ha demanat a la ministra de Sanitat, Mònica García, que solucioni el conflicte amb els metges per evitar la vaga indefinida anunciada pel pròxim mes de setembre a causa de la negociació de l'Estatut Marc.
Un conflicto que se prolonga y que además no ella es incapaz de dar solución y que realmente los que estamos pagando las consecuencias son las comunidades autónomas y son los ciudadanos y las comunidades autónomas. Hay más de 4 millones de citas anuladas en el conjunto del país.
Després de la Interterritorial de Salut, la ministra de Sanitat ha tornat a defensar que és important aprovar un nou Estatut Marc i ha criticat la postura dels consellers del Partit Popular.
Que ara s'entiende mucho mejor la campaña de las comunidades autónomas contra el Estatuto Marco. No les molesta el Estatuto Marco porque perjudica a los profesionales. Les molesta el Estatuto Marco porque precisamente mejora las condiciones laborales. No quieren que haya un texto legal que les obligue a mejorar las condiciones laborales de los profesionales.
A més, la ministra García ha anunciat que la pròxima setmana hi haurà una nova interterritorial de salut per debatre l'Estatut Marc. També ha anunciat que s'han aprovat destinar 235 milions d'euros a enfortir l'atenció primària i la salut bucodental.
I avui a l'informatiu migdia escoltam el testimoni de Toni Balaguer.
A ver quién hacía la burrada más grande. Y compramos un rosco de esto y a ver quién se tiraba y se metía por dentro. Y me tocó el número más alto a mí.
Toni Balaguer va quedar tetraplègic després de tirar-se de cap a una piscina a un hotel de Magaluf ara fa 9 anys. Com ell, un 6% dels casos de lesions medulars a l'estat són a causa de capbussades amb risc. La campanya Zambullides té com a objectiu sensibilitzar els joves sobre com et pot canviar la vida amb una mala decisió en un moment de diversió. Avui l'Associació de Persones amb Lesió Medular de les Illes ha donat el SUS a aquesta iniciativa a la platja de Ciutat Jardí de Palma.
Per prevenir accidents i lesions, la campanya recomana assegurar-se de la profunditat de la superfície aquàtica, tenir en compte els corrents i l'aigua tèrbola que pot haver-hi en els rius, els llacs i la mar, no tirar-se de cap i des de poc el turisme es fa sempre que es faci amb les mans per davant protegint el cap. No prendre aquestes mesures pot acabar en una lesió medular greu i irreversible, com la que va patir Toni Balaguer, de 60 anys, en pegar amb el cap contra el fons de la piscina durant la celebració d'un aniversari amb un grup de pis.
En un drama para toda la vida, con lo que conlleva de la gente que necesitas a tu lado.
Després de passar 2 anys dins un hospital i d'haver d'aprendre a viure amb atenció constant, Toni remarca la importància del suport familiar i d'Espaïm, de la qual és usuari. Segons dades de la Fundació Lesionant Medular, el 6% de les lesions medulars són a causa de males capbussades. Per això, des de l'associació recomanen molta precaució. Carolina Ligero, membre de la Junta Directiva, destaca que hi ha poques ajudes públiques per als afectats.
Pero lo que sí yo diría es que se piense mucho, también hace un mal movimiento, porque luego vienen las consecuencias de que hay que depender de otra persona. Luego económicamente es verdad que el gobierno no ayuda mucho.
La campanya Zambullides es desenvolupa durant tot l'estiu des de l'any 2014. Entre les accions que du a terme Espai en Balears, destaquen les xerrades que fan a diferents instituts per conscienciar el jovent dels perills de les capbussades arriscades, ja que els adolescents són els que amb més imprudències cometen dins l'aigua.
El jutge Pedraz ha imputat a Juan Manuel Serrano, l'excap de gabinet del president del govern estatal, en el cas Leire Díez. El magistrat accepta així la petició de la Fiscalia Anticorrupció després que el darrer informe de l'UCO l'apunti com el responsable de col·locar de manera estratègica l'exmilitant socialista a Correus, entitat que aleshores se presidia.
L'instructor també avala el Volcat i l'anàlisi del mòbil Serrano. El darrer informe de la Guàrdia Civil està basat en el contingut dels dispositius de 5 dels acusats, en aquest cas, que instrueix el jutge Pedraz a l'Audiència Nacional. Segons es desprèn de les converses extretes, l'exmilitant socialista va ser contractada per Juan Manuel Serrano quan ell era president de Correus, una contractació que, segons l'UCO, va suposar el punt d'inflexió en la presumpta trama per desestabilitzar les causes judicials que afectaven el govern espanyol o l'entorn de Pedro Sánchez.
I pugen a 3.890 els morts pel doble terratrèmol de Venezuela. És el darrer balanç oferit per les autoritats del país. Amb aquest apunt arribarem a les 2:30, moment ara, i Vetres Ràdio per a la informació de proximitat.
Serveis informatius d'IV3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell de Mallorca i l'autoritat portuària reforcen la col·laboració per la prevenció i extinció d'incendis, salvament i protecció civil. Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Les dues institucions han firmat un conveni per potenciar la coordinació. D'aquesta manera, continuen amb un model de feina conjunta per la seguretat de les instal·lacions portuàries i millora de la capacitat de resposta davant qualsevol emergència.
Manacosta a punt de posar solució a una demanda històrica de la barriada de Xarral.
280 pisos i locals comercials d'aquestes zones podran connectar la xarxa municipal d'aigua potable. Durant 60 anys s'han hagut de vestir d'un pou privat, tot i estar dins el nucli urbà.
A Valldemossa s'ha inaugurat el Centre Cultural Costa Nord després de la seva rehabilitació.
Va començar fa poc més d'un any, unes obres que s'han pogut fer gràcies a la inversió de 750.000 euros subvencionats del Fons Europeu Next Generation.
Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions abans, però volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores trobem retencions a l'autopista d'Andrat, en sentit cap a Palma, pràcticament des de Bendinar fins a l'entrada del túnel de Gènova trobaran retencions. També a la via de cintura en sentit aeroport, retencions també importants, pràcticament des de la taulera fins a la sortida cap a l'autopista d'Inca. També retencions a l'autopista de Llucmajor. Fa ja una bona estona s'havia produït un petit accident a l'altura de l'aeroport, els vehicles ja han estat retirats i l'accident ha estat dissolt totalment, però queden encara retencions en aquesta via, pràcticament des de Molinar fins a l'aeroport, també en sentit creixent trobaran retencions. És tot per el moment. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Marc Gassifre, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltant la informació més pròxima a IV3 Ràdio.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenall amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IV3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el Consell Insular i l'Autoritat Portuària de les Balears renoven el conveni per reforçar la coordinació amb els bombers de Mallorca amb una dotació de 560.000 euros. L'objectiu és invertir en la formació dels cossos de bombers, millorar les seves infraestructures i reforçar la coordinació d'emergències.
Es tracta d'un conveni pels pròxims 4 anys on l'autoritat portuària aportarà aquesta dotació econòmica més de 200.000 euros que l'anterior. Aquest increment es deu a que fins ara el conveni només tenia en compte la formació dels cossos de bombers, mentre que ara també inclourà l'obtenció de recursos materials. Per la seva banda, el Consell es compromet a que els cossos de bombers actuïn en funcions de coordinació d'emergències, específicament al port d'Alcúdia. Escoltam el president Llorenç Galmés.
Per altra banda, el Consell de Mallorca se compromet a que els bombers de la nostra institució actuaran en funcions de prevenció, d'adequació, de simulacres, d'evacuació i, sobretot, d'aturar qualsevol tipus d'incendi que se produeixi dins l'autoritat portuària en el port del Curi concretament.
El president de l'autoritat portuària, Javier Sanz, ha destacat que aquest acord és un compromís amb la seguretat de les persones.
És un placer volver a encontrarnos para renovar este convenio, que más allá de su contenido administrativo representa algo mucho más importante, el compromiso de dos instituciones con la seguridad de las personas y con la protección de una infraestructura que son esenciales para Mallorca.
Ambdues institucions han mostrat molt optimistes amb la signatura d'aquest conveni i obertes a seguir col·laborant.
D'altra banda, a Valldemossa s'ha presentat avui la rehabilitació del Centre Cultural Costa Nord, unes obres de millora que van començar fa poc més d'un any. Aquestes obres s'han pogut fer gràcies a la inversió de 750.000 euros subvencionats dels fons europeus Next Generation.
La reforma ha tingut en compte la rehabilitació total de l'edifici. S'ha transformat l'escenari per complet i també el pati de butaques per així millorar la capacitat escènica. El batlle de Valldemossa, Nadal Torres, ha comentat que aquesta rehabilitació s'ha fet pel poble. També ha explicat que la inauguració del centre està prevista per al mes d'agost, quan les obres de millora de l'exterior acabin. L'escoltam.
Estic molt content de Costa Nord, i serà, crec que serà un amfiteatre molt bo pel poble de Valldemossa. Estan parlant de veure menys dins a principis d'agost, o un poc més, però sobretot dins el mes d'agost.
D'aquesta reforma, el president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha volgut destacar la gran inversió en sostenibilitat de l'edifici. No es tracta d'una millora només d'estalvi energètic, sinó que també serà un edifici que aportarà energia en aquest municipi.
Ens comentava la persona que ha dirigit aquestes obres que, a part de l'estalvi energètic, també Costa Nord serà aportador d'energia gràcies a les plaques solars i l'estalvi energètic a tot el poble de Valldemossa.
Finalment, el president també ha comentat que es pretén que Costa Nord sigui un pol d'atracció capaç de diversificar l'oferta turística i generar activitat més enllà de la temporada alta.
Més qüestions. Manacor està a punt de posar solució a una demanda històrica de la barriada de Sarral. 280 pisos i locals comercials d'aquesta zona es podran connectar a la xarxa municipal d'aigua potable. Durant 60 anys s'han hagut de vestir d'un pou privat, tot i estar dins el nucli urbà.
D'aquí a 3 mesos, la barriada de Sarral estarà connectada a la xarxa municipal d'aigua de Manacor. Per aconseguir-ho, es farà una nova canalització amb dues canonades centrals per abastir els 4 blocs de pisos on hi ha uns 280 abonats entre habitatges i locals comercials. Miquel Oliver n'és el batlle.
Fem una passa importantíssima per la ciutat de Manacor. Hem demanat agrair la paciència que han tingut els veïnats per durar tant de temps sense que l'Ajuntament ens apoyés mirar de cara i donar-nos una solució.
Des de la seva construcció, als anys 60, la barriada s'havia bastit amb un pou privat. La instal·lació antiga i la manca de comptadors individuals ha generat molts problemes.
Una cosa muy buena, porque hace muchos años que tenemos el agua nuestra y aquí había problemas con vecinos que eran morosos y claro, tenemos que integrarnos a Manacor, porque llevamos aquí 60 años.
Suposo molt, i hem de donar les gràcies en aquest consistori que ha fet possible el que fa molts anys que estiguin reivindicant.
Las tuberías que van por debajo de las cocheras, no van por la acera, sino por debajo de las cocheras, están podridas completamente. Y el bloque aquel de allá, en vez de ir por abajo, va por arriba por el terrado. O sea, que cuando te vas a duchar tienes que estar media hora saliendo el agua para que no te quemes en el verano.
Després de les obres, cada abonat disposarà de comptador individual. El projecte té un cost de 400.000 euros que assumiran els veïnats amb un pla de pagament flexible que es podrà repartir en el rebut durant 10 anys.
Més coses. La ciutat romana de Polenti, Alcúdia, ja disposa d'una passarel·la per a facilitar l'accés i el recorregut a les persones amb mobilitat reduïda. El jaciment es pot visitar de dilluns a diumenge, mancos dies festius. Durant els mesos de juliol i agost s'hi realitzen campanyes arqueològiques, unes investigacions que van començar fa més de 100 anys, l'any 1923.
L'actuació, finançada conjuntament entre el Consell i l'Ajuntament, ha permès construir una rampa d'accés i adequar l'itinerari per eliminar barreres arquitectòniques. Fina Linares és la batllessa d'Alcúdia.
El més important és que facilita a les persones, a totes les persones, puguin disfrutar d'uns espais més importants i emblemàtics del nostre municipi.
El responsable de la investigació, Miguel Àngel Cau, explica que la campanya d'enguany se centra en tres àrees: la Portella, que és la zona residencial de la ciutat, el Fòrum, el centre neuràlgic de les ciutats romanes i la Casa del Governador, que va ser el primer lloc on es van iniciar les excavacions. A la Basílica Civil, situada al Fòrum de la ciutat, han descobert valuoses restes arqueològiques.
Estem treballant en l'edifici on han sortit mosaics d'Opus Sectile, que són una meravella, i un programa decoratiu espectacular amb tots els revestiments de les parets en marbre, marbre que ve d'indrets de la Mediterrània com Naxos, Paros, Mont Claudianus al nord d'Àfrica. És un programa decoratiu espectacular i amb restes fins i tot d'estàtues d'algun emperador que estan sortint.
Si voleu visitar Polèntia, heu de saber que l'entrada general té un preu de 4 euros i un preu reduït per a visites escolars, joves de 8 a 25 anys i majors de 65. Es pot visitar durant tots els dies de la setmana, de 9 a 3, dimarts, dimecres i dijous, de 9 a 7 de l'hora baixa, i divendres i dissabte, de les 9 a la 1 del migdia.
Canviem de qüestió. Més de 1.300 estudiants van rebre ahir el títol de graduats de la Universitat de les Illes en una cerimònia inèdita a Son Moix. Prop de 12.000 persones van omplir l'estadi per celebrar en tenir-hi emoció al final d'una etapa.
Un èxit absolut d'aquest gran acte de graduació. 1.400 alumnes de tots els graus de la UIB, Manco de Medicina, varen anar pujant a l'escenari per rebre el seu diploma i posar fi a una etapa universitària.
Estic molt content perquè en el final és un gran sacrifici, molt d'esforç, molt d'anys també, i crec que estic molt content de poder finalitzar el que és el nostre curs acadèmic.
Con muchas ganas de graduarme ya, ha sido una aventura, ha sido un largo viaje, la verdad que muy emocionado de estar aquí y con muchas ganas de disfrutarlo, hacerme fotos con todos mis compañeros.
El temps s'ha pogut dur i és veritat que estic un poc nerviosa, però molt emocionades.
Tots anaven pujant de 16 en 16 a l'escenari, tot perfectament organitzat per un gran equip d'una quarantena de persones, uns 12.000 assistents, entre famílies i amics, ho veien tot des de les grades. Ara queda gaudir de l'estiu i pensar en el futur.
I d'una celebració a una altra, per la mare del Centre de Dia de Caladó, que avui compleix el primer aniversari, amb una jornada molt especial.
Situat al carrer Sant Antoni, té capacitat per a 30 places en un edifici d'uns 540 metres quadrats. El centre rep els usuaris de 8 del matí a 6 de l'hora baixa, de dilluns a divendres, i duen a terme activitats de rehabilitació, estimulació i entreteniment. Avui, amb motiu de l'aniversari, és un dia especial amb activitats diferents. Escoltem en Aixisca i Naina, auxiliar i usuari del centre, en declaracions avui al programa El Dia.
Una experiència diferent i està molt... És com una segona casa. Per nosaltres, o per jo, i això per jo personalment, és com una segona casa.
Per jo és una ajuda molt grossa, perquè estava tota sola i així almenys estic amb altres companyes.
Ells tindran uns cartons, igual que si fossin un bingo normal, i l'únic que tindran és noms de cançons i nosaltres els hi posarem. I ells han d'anar tatxant, és a dir, han d'endevinar primer la cançó i després han d'anar tatxant ben igual que si fos un bingo de números.
2:41, més qüestions. Després de 3 mesos i mig de recuperació, avui la tortuga marina Crista ha tornat a casa seva. Rescatada al cap de Formentor després d'ingerir plàstics, la seva història acaba amb un final feliç gràcies a la feina de la Fundació Palma Aquarium.
Era el moment més esperat després de més de 3 mesos de recuperació per a Crista, una tortuga marina de tipus careta-careta que ha pogut recuperar la seva llibertat a la platja de Magaluf. Juan Antonio Mangual és el batle de Calvià.
I ancorada i estava preparada per anar a la mà. I a més hem aprofitat que els nins que estan de campament en el galetzó puguin venir i han fet una classe magistral de què és que s'ha de fer quan ens trobem una tortuga.
Tot va començar el 20 d'abril, quan el pescador Jaume Quart la va localitzar al cap de Formentor amb dificultats per submergir-se. Tot d'una, els especialistes del Palma Aquarium li varen diagnosticar una acumulació de gasos causada per la ingesta de plàstics. Així és que Pujol és tècnica de la Fundació Palma Aquarium.
Normalment no s'entren per emmallaments a les aletes, que queden enganxades en xarxes perdudes o abandonades. En aquest cas és molt important que no se li llevi la xarxa perquè li fa més mal que bé. El que han de fer és no tocar res i cridar sudors. També tenim traumatismes normalment per vaixells.
La platja de Magaluf ha estat l'espai triat per dur a terme l'alliberament perquè reuneix les condicions òptimes. Joan Ramis és el director del Palma Aquarium.
Ja és una de les més òptimes, a més està relativament a prop de la reserva natural, amb la qual cosa el camí que han de seguir és bastant fàcil per lo que és l'animal i està molt ben situat.
Actualment, 10 tortugues continuen recuperant-se les instal·lacions i en el darrer any prop d'un centenar han pogut tornar a la mà.
I un centenar de veïnars de Pollença s'han manifestat per segona vegada contra el projecte energètic que vol instal·lar contenidors de liti en sòl rústic. Aquesta vegada ho han fet just davant dels terrenys en què es vol ubicar l'estesa per denunciar els efectes que pot tenir.
La protesta va tenir lloc ahir cap vespre. Els veïnats varen col·locar un contenidor enmig d'uns terrenys en sòl rústic per simular com afectaria un projecte d'aquesta classe pollença. La plataforma denuncia que la comunitat, a través de l'interès general, permet projectes com aquest, concretament la instal·lació d'una vintena de contenidors per emmagatzemar liti. La plataforma vol que les administracions intervenguin i que es puguin ubicar en sòl industrial. Jaume Torrendell, membre de la plataforma, i Martí Marc, batlle de Pollença.
Suposa la industrialització del sòl rústic a Mallorca i suposa passar-se, saltar-se el pla general de Pollença a través d'una llei amb l'excusa d'emplear l'interès autonòmic per un interès realment econòmic.
Si hi ha una normativa autonòmica que possibilita tot que hi ha una moratòria, nosaltres el que volem és que aquesta moratòria serveixi per planificar, per assegurar-nos si hi ha polígon industrial que se puguin fer en un polígon industrial.
El projecte ara està en exposició pública, pendent d'al·legacions.
I un darrer punt, perquè l'auditori de la Fundació Miró acollirà avui a les 8 del vespre l'actuació de la soprano Neivi Martínez amb Alfredo Yagüez al piano, immarcada dins del Festival Internacional de Música de Deià. Ho faran en La Divina Locura, un viatge musical per la passió, la nostàlgia i també la llibertat. Amb aquest apunt arribarem a les 2:45. La informació continua aquí a BT Ràdio. Arriben els esports.
Informatiu migdia. Esports.
Dues i 45 minuts, temps per a la informació esportiva. Ivetres en ràdio, el Mallorca ha anunciat el tercer fitxatge. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, ja és oficial. Abubakar Soumaoro, nou jugador del Mallorca. El defensa de 21 anys arriba cedit després que l'Hamburg, club que té els drets del jugador, i el club mallorquí hagin arribat a un acord pel qual el futbolista francès jugarà en qualitat de cedit la temporada 26-27. Sentim Abu.
Hello, Mallorca, Nisa, it's Abu. I'm happy to be here. See you soon in the stadium. Hamont Mallorca.
El darrer equip en el qual ha jugat Abu ha estat l'AS Saint-Étienne, de la segona divisió francesa, en el qual va jugar la segona part de la passada temporada. A més de l'Hamburg, ha jugat en el Paris Football Club i en el planter del Paris Saint-Germain. Soumaoro també ha estat internacional amb les categories inferiors de la selecció francesa. Abu té clar l'objectiu del Mallorca.
Estic molt content per aquesta oportunitat. Donaré el millor de mi i tinc moltes ganes de començar. El meu objectiu és molt clar, ajudar l'equip a pujar a primera.
Soumaoro ha contat que el Mallorca ja estava interessat en ell la passada temporada.
Ha estat una decisió fàcil perquè ja va haver-hi converses des de la temporada passada. Quan el meu entorn em va dir que el Mallorca seguia interessat en mi, no vaig dubtar ni un moment. Acabo d'arribar, però per la rebuda que he tingut, ja sento que aquest és un club molt familiar. Soc una persona tranquil·la, a la qual li agrada riure i passar-ho bé, però que també sap quan cal posar-se seriós. Com a futbolista, m'agrada tenir la pilota i també defensar.
Je dirais que je suis un joueur qui aime jouer au ballon et qui aime défendre en équipe.
Amb ell ja són tres els nous jugadors per a la temporada de segona divisió, Adrián Fuentes, Arnau Puigmal i el propi Soumaoro. En les pròximes hores serà oficial l'acord per Zito Lubumbo entre el Cagliari i el Mallorca, que farà que Lubumbo torni a vestir la camiseta vermella. I pel que fa a les sortides, falta saber si continuaran o no jugadors com Raillo, Valien, Pablo Torres, Jean Virgili, Samu Costa o Johan Mojica.
Al Mundial avui tenim una cita destacadíssima. Espanya disputarà avui els quarts de final contra Bèlgica.
Serà a les 9 del vespre quan la selecció espanyola cerqui el pas a les semifinals. El seleccionador Luis de la Fuente té tota la plantilla a la seva disposició, inclosos els fins ara lesionats Nico Williams, Jeremy Pino i Víctor Muñoz, que ahir ja varen entrenar amb la resta de la plantilla. Sentim de la Fuente.
Quiero poner en valor lo que se ha hecho hasta ahora. Llegar hasta cuartos no es nada fácil. Vemos las selecciones tan poderosas, tan potentes que se han quedado en el camino. Aquí no regala nadie nada. Todo se consigue a base de un gran trabajo y de hacer las cosas muy bien. Estoy contento de cómo hemos llegado. Por el momento, por las sensaciones, por tener a todos los jugadores sanos. Pues es una situación ideal, pero queremos estar mejor, pasar esta eliminatoria para poder estar mejor en la siguiente. Pero eso pasa, obviamente, por superar a Bèlgica.
I en cas de guanyar Bèlgica, Espanya s'enfronta a França a les semifinals, que ahir es va imposar per 2-0 al Marroc gràcies als gols d'Mbappé i Dembélé a la segona part. El davanter del Real Madrid continua imparable i se situa màxim golejador del torneig amb 8 gols, els mateixos que Leo Messi. D'aquesta manera, el mallorquí Xavi Riyad, que no va disputar cap minut, s'acomiada del Mundial amb el Marroc. Sentim de nou Luis de la Fuente.
Sí, hemos visto el partido de Francia, nos ha dado tiempo y pues, ha sido un partido, creo que ha sido superior Francia, ha ganado bien el partido, bueno, pues ha demostrado el potencial futbolístico que tiene, que creo que de todo es conocido. Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica, vamos, Francia, porque me habéis preguntado, si no, hasta que no pasemos, si pasamos hay que pasar a Bélgica, un partido, insisto, muy difícil, hasta que no lo pasemos no seamos capaces de superar a Bélgica, empezamos a hablar lo que queráis de Francia. Hasta ahora, como aficionados al fútbol podemos hablar, pero como profesionales te garantizo que no existe para nosotros.
I de com sentíeu, el combinat nacional va veure el partit, però tan sols pensa en Bèlgica. De la Fuente parla del rival d'avui.
Bélgica es una selección muy potente. Jugadores de juegan en España, en Inglaterra, en Portugal, en Francia, en Alemania, acostumbrados a ganar títulos, a pelear por títulos. Un partido muy difícil y que si estamos los dos en cuartos es porque obviamente hasta este momento estábamos los 8 mejores equipos del mundo. Pues ahora va a ser un partido, insisto, hasta ahora el más difícil de los que nos hemos enfrentado, seguro.
España-Bèlgica avui a les 9 del vespre, demà a les 11 Noruega-Anglaterra i diumenge a les 3 de la matinada Argentina-Suïssa.
Més a futbol, la primera i segona federació, els equips balears continuen reforçant les seves plantilles.
A la primera federació, l'U d'Eivissa ha renovat el migcampista francès Theo Weiss fins a 2028 amb opció d'ampliar una temporada més. Theo, que va arribar l'hivern passat al Club Blau Cel, va jugar de 9 partits i va marcar un gol. La direcció esportiva de l'UD dona així continuïtat a un jugador que va ajudar molt l'equip en la segona part de la temporada. I pel que fa a la segona federació, l'Atlètic Balears ha anunciat avui la incorporació del davanter Raúl Cavall. Té 24 anys, arriba procedent del Torrent, també de segona, on l'any passat va signar una gran temporada jugant 35 partits i marcant 15 gols.
Mentrestant, en futbol sala, Luan Müller ha visitat avui el campus multiesport de la Fundació del Palma Futsal.
És la cinquena edició d'aquestes jornades d'estiu i ha col·laborat Luan Müller amb el programa Jugam amb l'Elit del Consell. 4 setmanes dura aquest campus i allà, com dèiem, ja ha estat el jugador de l'Illes Balears Palma Futsal, que després de passar pel quiròfan el passat mes de juny per la seva lesió de genoll, ja ha començat la seva recuperació i ara cerca tornar amb més força que mai.
No, yo creo que volverá 100%. Es algo que hace parte de nuestra vida, ¿no? Como jugador, y trabajando bien ahí en todos esos meses, cuidándote, y creo que volveré bien. Mi papel es de siempre ayudar, ¿no? Creo que sumar en grupo, sea, como hice esta última temporada, que no pude aportar tanto dentro de la pista. Sí, tengo años ahí de contrato aún, entonces quiero seguir, quiero poder volver a pista y traer alegría para nuestra afición.
I a la segona divisió del futbol sala, el Gasifred Atlètic canvia la seva cara per a la temporada 26-27. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, 9 sortides i 8 incorporacions en totes les línies. El club volia mantenir el jove Ala Fali, que marxa a primera divisió i UG, però baixa encara més la mitjana d'edat. Això ha explicat Esport 3 al seu president Juan Ruiz.
Algunes són decisions dels jugadors, en el cas sobretot d'en Fali, que l'han fitxat a primera divisió, i en Uge també, que ha fet també una altra, per una altra, una gran temporada, que també volia anar-se'n a Port de Caseu. Les altres són més decisions, diguem, tècniques, no? Sang nova, són gent jove, bàsicament han rebaixat la mitja d'edat de l'equip.
El tècnic José Fernández ha renovat per 2 temporades amb opció a una altra.
Per nosaltres, la veritat és que era el objectiu number one. I ell també, la veritat és que la seva intenció no era aquesta, li agrada molt la illa.
L'objectiu del Gasifred és clar.
La intenció és el mateix, subjectar-se de categoria. La il·lusió que puguin tenir aquest tipus de gent que et ve és el que ens fa aquesta també il·lusió de poder intentar, si no igualar la temporada passada, per lo menos estar dins d'aquest grupet de 7 o 8 primers.
Només continuaran la temporada vinent el Gassi Fred, Juanan, Iker Caruso, Hugo Vicent i Álvaro Buitre.
Més qüestions. Avui dos equips de la màxima categoria de la seva disciplina han conegut el seu full de ruta.
Parlant de vòlei amb la Barca Menorca i de bàsquet amb l'Azul Marino. D'una banda, la Barca en una nova temporada a la Lliga Iberdrola començaran i acabaran la Lliga regular a casa. El primer partit serà davant el Heidelberg Canari, l'actual subcampió de Lliga i en el qual hi juga la vilafranquera Luis Sansó. I en bàsquet, l'Azul Marino ja sap també quin serà el seu camí, en aquest cas en el seu debut a la Lliga Endesa. L'equip mallorquí s'enfrontaran la primera jornada al València de la mallorquina Elena Puello, serà a Somoix, per la qual cosa Alba Torrents es retrobarà amb el seu ex-equip. L'estrena de l'equip dirigit per Alberto Antuña serà el 3 d'octubre i el primer partit de domicili serà ja a la pista de l'Espart Girona. I també en bàsquet, vos contem que a Primera FEB continuen les arribades i també les sortides. Òscar Siquier i Pedro Bombino no seguiran el Fibui Mallorca, mentre que Ossi Cerdà és nou jugador del conjunt palmesà. El pivot mallorquí arriba cedit pel Coviran Granada, amb qui aquesta darrera temporada ha arribat a debutar a la Lliga ACB. Cerdà, amb 21 anys, torna a casa, ja que es va formar a les categories inferiors del Bahia Sant Agustín. Per la seva banda, el Palmer Bàsquet ha confirmat avui la continuïtat d'Àngel Comendador, que afrontarà així la seva tercera temporada consecutiva.
El motociclisme avui s'ha encetat el Gran Premi d'Alemanya.
I com sempre, ben pendents dels pilots balears, en els primers entrenaments del circuit alemany, a MotoGP, Joan Mir ha acabat quart, i a Moto2, Izan Guevara ha estat cinquè.
I acabam amb tennis.
En aquesta hora es juga la primera semifinal masculina de Wimbledon, en joc la primera plaça per la final del Grand Slam. De moment, Alexander Zverev guanya 2-1 el primer set contra Arthur Ferri. Tot seguit serà el torn de l'altra semifinal que enfrontarà el número 1 del món, Jannik Sinner, a Novak Djokovic.
Els divendres sonen els pianos perquè és l'hora de repassar les estrenes que trobareu als cinemes. Toni Escanellas, bon dia aquesta setmana, històries de patiment i també un pot d'humor.
Sí, ja sabeu que són patidors de mena i això se nota perquè arriben de les estrenes un bon grapat de drames i el primer d'ells du per nom Talvez.
No me llamo Natalia. Jamás nací. O si nací fue muerta.
Es que no le ponga la mano.
Tú te calles.
Adriano Ugarte és una estrella de circ que vol escriure les seves memòries l'any 1968 a l'Espanya d'aquella època. Confia en una escriptora maleïda que representa Tania Santana, però tot i que les memòries acaben per no tirar endavant, la seva amistat entre totes dues sí que se fa forta i supera totes les barreres, fins i tot la del temps. Està basada en fets reals, com també hi està la segona estrena, La còpia perfecta.
¡Joder! ¡Qué solos te digo! ¡Vamos! ¡Vamos!
Comisario, ¿algún comentario sobre el atraco?
Haré lo posible por encerrar a los culpables.
Un film francès, Reda Kaleb fa de Jan Bojarski, un refugiat polac a qui li diuen el Cézanne de les falsificacions. Mentre fa la seva vida normal, familiar, alhora a un quartet, fa de manera artesanal còpies perfectes de bitllets, d'aquí el nom. Com a Catch Me If You Can, pràcticament aquella de Leonardo DiCaprio, l'obsessió d'un policia acaba tornant una cosa personal al duel entre tots dos. Drama també, és a dir que anem a acabar fent una rialla.
Esto es un atraco, arriba las manos.
¿Has aparcado aquí?
Es Haciendo Amigos, la més mainstream de totes. Antonio Resines i Quim Gutiérrez són dos atracadors, ho sentíem ara, molt magres, que compten els seus cots per errades i per fracassos. Fugint, s'integren a un grup de persones discapacitades. Estirant el xiclet un poc de campeones, ara afegint el lloc d'esport, una altra afició molt pròpia d'aquest país, com és la delinqüència. Acudits fàcils, tràilers sobrenodrits. Per cert, també s'estrena un documental sobre l'actriu Lara Martorell i una animació sobre la fugida dels republicans que anaren a Xile durant la Guerra Civil, Neruda inclòs. Tot, molta cosa feta a Espanya. Teniu on triar, per tant, salut i cinema.
El temps s'atura perquè has vingut i jo vull...
La fada despistada omple de música, jocs i contes els matins d'estiu al claustre de Sant Domingo d'Inca. Aquest espai es convertirà aquest mes de juliol en un centre de joc, de descoberta i de lectura, amb una nova edició de les activitats familiars de la Fada Despistada, una proposta pensada perquè els més petits i les seves famílies gaudeixin plegats dels matins d'estiu.
Les activitats són gratuïtes, però requereixen inscripció prèvia a través del web incaciutat.com, ja que les places són limitades. Demà dissabte, la sessió la dedicarà a les nanes lunars. Ceci Jiménez és la Fada Despistada.
Aquest dissabte començarem amb Ales DJ, que és ballar en família. És com una sessió de DJ de la Fada per les famílies amb infants de 0-3, amb un nivell de volum que és adequat per les famílies. I a les 11 farem Nanes Lunars, que són cançons de bressol que xerren de la lluna, que ja seria com més per estar més tranquil·letes i més tranquil·lets.
Les sessions es desenvoluparan durant el mes de juliol de les 10 a les 12 del migdia i s'adrecen especialment a infants de 0 o 3 anys.
I els Rolling Stones se publiquen avui nou disc amb el més pur estil de rock and roll amb què varen començar fa 64 anys. Amb una mitjana d'edat que supera els 80 anys, els seus membres continuen desafiant el temps i alguns crítics que varen pronosticar el seu final ja des dels seus inicis.
El que és clar és que els Rolling Stones encara no rendeixen i tenen més música per al seu públic. El seu nou treball, Foreign Tongues, el 25è del grup, recull 14 cançons de nova creació, com aquest Round and Twist que sentim de fons, que no perden l'essència de la mítica banda britànica i demostren que amb 64 anys de carrera, Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood encara tenen molt i bon rock.
Són les 3, moment d'actualitzar els titulars d'aquest divendres 10 de juliol amb la mirada posada al devastador incendi forestal a Los Gallardos, Almeria, un dels pitjors de la història d'Andalusia. S'han confirmat 12 víctimes mortals, la majoria són estrangeres, i han mort els seus vehicles quan intentaven fugir. Olivia Navarro, bon dia.
Bon dia. L'angoixa és total, perquè encara hi ha 23 persones sense localitzar. El vent i les característiques del terreny estan complicant un operatiu on fan feina sense descans més de 460 efectius, amb el suport de l'UME. Juanma Moreno és el president andalús.
És un incendi complejo. Le digo que cuando hay viento, muchos de esos restos del incendio los lleva el viento y los lleva incandescente y generan otro pequeño incendio en una zona de 500-600 metros. Por eso este incendio habrá que andarse con mucho cuidado, sobre todo por las condiciones climatológicas, hasta que se pueda dar por controlado.
De moment, el foc continua avançant sense control i ja ha devorat més de 3.150 hectàrees.
Sembla que l'incendi podria haver-se originat per la caiguda d'un cable de línia elèctrica. Aquí a les Balears, mentrestant, pràcticament tot el territori està avui a nivell 4 per foc. És el nivell màxim de perill a causa de les elevades temperatures. El govern demana extremar les precaucions i, en cas d'emergència, telefonar a l'1-2. És el portaveu Antoni Costa.
Recordem que està totalment prohibit encendre foc a menys de 50 metres de terrenys forestals i a totes les àrees recreatives de les Illes Balears.
Setmana d'elevada pressió migratòria a les Illes Balears. Des de dilluns han arribat uns 400 migrants en una vintena d'embarcacions.
La darrera embarcació, almenys la darrera de la qual tenim coneixement, ha estat interceptada aquest matí a la zona d'Escudolar, Formentera, amb 16 persones d'origen magrebí. En el que portem d'any, més de 3.000 migrants que han arribat així a les Illes i la meitat ho ha fet a Formentera. De fet, el president del Consell de Castilla, Òscar Portes, assegura que la situació és límit.
És que no sabem ja en aquí ens podem dirigir per veure si podem fer canviar alguna cosa. Estem parlant d'un municipi amb poc més de 12.000 habitants que ja té les dades, les xifres pitjors de tot l'estat espanyol.
El govern accelera la construcció d'habitatge públic a les Illes i declara d'interès autonòmic 4 noves promocions de l'IBAVI.
Són 175 pisos protegits al Parc Vit de Palma, a Pollença, a Petra i a Mó, que es tramitaran ara per la via express. A més, el Consell de Govern també ha donat llum verda avui definitiva a la construcció de 8 habitatges públics més a l'antic Mercat Pagès d'Eivissa.
Avui també destacam que les Balears han reforçat la inversió en sanitat i educació per sobre de la mitjana estatal durant els darrers 5 anys.
I ho han fet amb un creixement superior al de la majoria de comunitats. Són algunes de les conclusions del darrer informe de l'Associació Estatal de Directors i Gerents en Serveis Socials, que ha analitzat l'inversió pressupostària del darrer quinquenni.
Mentrestant, les comunitats exigeixen a Sanitat que torni a negociar l'Estatut Marc.
Un punt que han inclòs la reunió interterritorial que han mantingut avui. La ministra Mònica García, però, s'hi ha negat, recorda a les autonomies que tenen la competència i els recursos per acordar amb els seus sanitaris les millores que considerin. Al marge d'això, la trobada sí que s'ha aprovat destinar més de 235 milions d'euros per enfortir l'atenció primària i la salut bucodental.
Amb aquest apunt arribarem a les 3 i 4 minuts. Més notícies a IB3 en ràdio, els butlletins horaris de l'hora baixa i també a partir de les 7 a l'informatiu vespre, avui amb Neus López. Ara fem un tentol.
Més informació a ib3notícies.com.